Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 181. Arriba el Tour a Barcelona i ho fa amb un regal sorpresa.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, il va se délai. You have nothing to lose, hein, c'est là. Allez.
Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
D'aquí a uns instants coneixerem tots els detalls d'aquesta notícia que en clau ciclista, en l'àmbit català i en l'aspecte comunicatiu, és, sens dubte, de primera línia. Ja us n'avanço el titular. Tindrem les etapes catalanes, les tres primeres etapes d'aquest tour, en directe i per Televisió de Catalunya. També la presentació dels equips. L'esforç per aconseguir-ne els drets ve acompanyat per un equip de treball enorme. Fa setmanes que hi dediquem esforços amb reunions, incorporacions i preparacions diverses. TV3, Esport 3 oferiran en directe i de manera íntegra les tres primeres etapes del Tour, també a Catalunya Ràdio a través dels seus canals digitals. Ara de seguida entrarem als estudis de TV3 per conèixer els detalls d'aquestes retransmissions en què un servidor serà un dels narradors fent equip amb el Fletxa. Avui Ràdio Volta especial i singular, prèvia, pura i dura del Tour i amb la ressaca d'uns campionats d'Espanya que ens deixen, i per aquest ordre, la Mireia Benito, el Marcel Camproví i el Joel Nicolau com a grans noms propis. També la Paula Blasi, que va competir tocada per una caiguda i només va fer la crono, però també el Raül Rota, campió en categoria elit, o l'Alba Codony, plata en sub-23. I avui, entrevista molt especial amb l'Andrea Soldevila. No us en dono més pistes. Entrevista, conversa, xerrada per aprendre, la que tindrem amb l'Andrea. De seguida ens posem al dia amb un resum sonor, ja us aviso, molt diferent del que fem habitualment. Avui serà un dia de sorpreses i aquesta és la primera. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Avui el resum sonor és ben diferent. Escolteu això de fons. I el que faré d'entrada serà entrar al territori Fletxa. Però Toni, què tal, com estàs?
Què tal, Isaac? Bones, bons. Poc cops. Jo crec que un cop a la Volta Femenina i...
És veritat, que estàvem a Molins, em sembla.
Sí, va sortir d'allà. I en 5 anys, no? Més que portem de podcast, ens hem vist poc.
Però... I a més aquesta situació és molt especial. Avui estem a TV3.
TV3 i amb el context del Tour. O sigui que, vaja, ambient totalment diferent, però bueno, amb veu sobretot i cara coneguda també.
Avui és un resum sonor especial, un territori Fletxa especial. Ara explicarem de què va tot això, però vaja, ho desvetllem. Estarem tots dos fent de parella amb d'altres companys per aquestes primeres etapes del Tour de França, que es faran íntegrament per TV3. Il·lusionat?
Molt, sobretot estar amb tu, amb l'equip de TV3 també aquí a l'inici del gran depart del Tour a Barcelona, i el fet d'estar in situ, no?, a la prova, que jo crec que, vaja, és un esport que l'has de viure, ho hem parlat també al podcast, no?, que el que fa així és estar-hi in situ a les curses i, bueno, poder compartir amb vosaltres aquests dies de festa també de ciclisme i de competició màxima, que és el Tour.
Abans ho pensava venint, probablement veurem una altra vegada el Tour de França aquí a Barcelona, una arribada, alguna sortida d'etapa. Difícilment veurem o viurem un altre gran depart, aquí.
Això sí que és únic. Etapes, esperem que hi torni, que Barcelona també pugui gaudir el que s'ha de gaudir al Grand Depart, perquè, clar, és únic, és un esdeveniment esportiu que jo crec que els ciutadans hi viuran, i els esportistes i la gent aficionada a l'esport, però molt diferent una etapa. O sigui, una etapa sí que és molt més ràpid tot, i un Grand Depart ja... És que avui ja es comença a viure. O sigui, aquests dies previs Està, bueno, està ple d'actes, de petits esdeveniments. M'he creuat un corredor també ja, o sigui que vaja, que ja es viu el Tour de França i això t'ho dona només el Grand Depart.
Clar, tu allà a Castelldefels em sap que hi ha uns quants equips, no sé si has començat a veure autobusos dels equips, cotxes dels equips. De fet, venint cap aquí estava parlant jo amb un director, amb una trucada, i em deia que ell ja venia de casa cap aquí, és a dir, que deuen estar arribant tots avui.
És el dia d'arribar, dimarts, dilluns, aquestes setmanes, quan tothom arriba i comença a fer aquest campament base, previ.
Ah, per cert, vaig pensar en tu l'altre dia, Vingegaard ja fa més dies que està per aquí, reconeixent Vegas i aquesta zona, i vaig pensar justament després de la volta que ens vas explicar que te l'havies trobat fent turisme amb la família. De fet, crec que aquests dies ha estat també amb la família per aquí. No sé si aquell dia et va dir que li agradava molt a Catalunya, Barcelona, per venir a passar uns dies extres aquí o què?
Em va mencionar això, que li agradava molt Barcelona, la ciutat, i no sé ben bé on ha estat aquests dies i com s'ha mogut en bici, però bueno, li agrada, va passar després la volta una setmana de relax abans de fer entrenament en alçada i bueno, no sabia que havia estat ja abans del Tour, però imagino que clar, que vol, s'ho vol prendre una miqueta de calma els dies previs, sobretot si a més ho pot gaudir d'estar a Barcelona amb la família, doncs mira, suposo que...
La sorpresa d'algun conductor que se'l va trobar pujant Vegas amb el mallot de l'equip sense mànigues, amb els mitjons tan curts que porta quan està de relax i el casc vermell. T'has de fotre un ensurt quan et trobes, estàs pujant allà amb el cotxe i et trobes Vingegaard, que és reconeixible, que déu-n'hi-do, eh?
No, això passarà, la gent es començarà a trobar gent i, bueno, corredors sobretot i, bueno, que es vagin preparant perquè inclús l'UAE està a Castelldefels, o sigui que... Sé que hi ha equips que han llogat circuits de cotxes, de motos, per anar a preparar la crono per equips, però bueno, tothom es mourà aquests dies per aquí en bici.
Una última pregunta amb tu. Ara anirem a conèixer com ha començat tota aquesta història que ens hem trobat a sobre. Tu i jo serem una de les parelles de narradors. Jo m'estreno. Tu ho deus haver fet en castellà, en anglès, ara en català, no?
Primer cop en català, que faig tele, per dir-ho d'alguna manera.
En anglès havies fet, també, no?
En anglès també he fet, inclús per senyals internacionals, no del Tour de França, però sí altres curses, com Tour de Flandes, i en castellà, clar, evidentment, moltes curses, i bueno, poder... En francès em van demanar a l'equip d'Eurosport un any que hi havia una etapa que acabava a Toulouse, que m'ajuntés allà amb els comentaristes, però no, em costava molt seguir-ho, la veritat.
Ara anirem, mira, acompanya'm, que veig allà quatre persones assegudes. Anem a conèixer qui són i el primer de tots, el culpable de tot plegat. Francesc Soria, què tal, com estàs?
Què passa, Isaac, com estàs tu?
Jo bé, expectant a veure amb el que ens espera aquests propers dies. Què et va passar pel cap aquell dia que em vas trucar?
Molta alegria, en primer lloc, perquè jo el que pensava era si el Tour de França surt des de Catalunya, des de Barcelona, des de Tarragona, Granollers, etc., i passa per 13 comarques, el que hem de fer és dignificar-lo, els que ens apassiona el món del ciclisme, i transmetre'l amb la passió i amb els millors especialistes que tenim al país. Una de les primeres persones que vaig pensar va ser amb tu, que portes ja molts anys vinculat al món del ciclisme, especialitzat, fent aquest podcast de molta qualitat que ens l'empapem setmana rere setmana durant la temporada ciclista, i molt motivats, o sigui, volem ser els primers en arrencar i els últims en acabar les etapes, les transmissions, amb els millors opinadors que ens ho acostin, amb molta experiència, perquè entre tots ells sumen molts tours de França, entre Joan Antoni Fletxa, Marta Vilajosana i Àngel Edo, i després amb els companys també de la redacció, com el Josep Maria Puig, el Marc Cornet, el Jordi Gil, el Jordi Sanuí, que a més alguns d'ells tenen un vincle directe amb el territori, i el territori és una cosa que també no ens podem oblidar. No podrem estar en tots els pobles i ciutats de Catalunya, però sí que anirem trepitjant l'ambient, veure la gent com li apassiona el ciclisme i el Tour de França, i que ens ho transmetin a través de les nostres càmeres i els nostres micròfons.
Resumint, per fer la fotografia, la gent que ens escolta, què es trobarà? És a dir, TV3 té els drets per emetre les tres primeres etapes més la presentació.
Això és. Per primera vegada a la història, TV3 i el 3CAT podran transmetre les primeres etapes, les que tenim en territori català, més la presentació que serà espectacular pel poc que encara sabem aquí a la Sagrada Família aquest dijous, i tot això és el que us anirem explicant amb àmplies prèvies, amb un desplegament també digital a través de xarxes socials, amb els telenotícies, amb el 3CAT Info, tot això minut a minut ho anirem explicant i intentarem arribar a totes les arestes que forma part un Tour de França. Primer el tema esportiu, després el tema social i tot el que esdevingui al voltant de la gran bucle que tant i tant ens agrada i que tenim la sort que per primera vegada a la vida tenim la sortida aquí. Ja havíem tingut etapes del Tour de França, però no aquest gran espectacle. Jo vaig coincidir amb tu, per exemple, a la Grande Part de Bilbao de fa 3 anyets. Va ser espectacular al Guggenheim, vam prendre nota del que passa, de com impacta en tots els ciutadans i tots els amants del ciclisme, i ara el que volem fer és canalitzar-ho de la millor manera possible i poder explicar al llarg d'aquests dies que seran superintensos, però també apassionants.
M'has dit Josep Maria Puig?
Aquí el tenim.
Josep Maria, què tal, com estàs?
Sóc tu, com estàs?
Jo vinc darrere teu sempre.
Bé, intentarem deixar-te tot ben preparat, sobretot amb alguna escapada d'aquelles que a tu t'agraden, perquè l'acabis de completar.
Com serà? El Francesc ens feia una mica la radiografia general. Si anem al detall de les etapes, la gent que des de casa, des del sofà, que no facin migdiada, que connectin la tele i t'enganxin a tu ja d'entrada, com serà aquesta distribució que farem a l'antena de la televisió?
És important que la gent pugui fer migdiada, però que ja els despertarem, perquè això és el Tour de França. No seran etapes monòtones, sinó que tindrem una contrarrellotge que ja serà espectacular amb aquest nou canvi de reglamentació, que el que primer arriba és el que marca el temps. Després tindrem una segona etapa també de recorregut de Tarragona fins aquí a Barcelona, amb algun port amagat i amb les tres passades per Montjuïc, que també seran espectaculars, i això sí, l'etapa final que també farem en directe, la de dilluns, amb el port de Toses, amb l'arribada a les Angles. Bé, és que jo crec que només de parlar-ne ja se'm posa la pell de gallina del que haurem de narrar dels grans especialistes, amb si Van der Poel fa de les seves, si Evenepoel també fa de les seves, imagina't, Pogacar, Seixas, Vingegaard, és que serà un espectacle.
Tu ja has escalfat, amb la Volta aquestes últimes setmanes.
La Volta a Catalunya masculina, la femenina amb Blasi impressionant al Coll de la Creueta. Bé, és que portem un any ciclista que si ens ho haguessin dit fa 2 o 3 anys que ens trobaríem això aquí, doncs algú hagués dit que has begut avui, no?
Escolta, m'imagino que com a narrador tenir una figura al costat que hi entengui, que domini, tranquil·litza i et dona mitja vida, no?
Mitja vida no, una vida sencera. La veritat és que compartir narracions amb l'Àngeledo, amb la Vilajosana, sobretot en aquestes dues últimes experiències a la Volta a Catalunya, et dona aquella tranquil·litat de dir, i ara què passa? Tu saps que sempre tens un flotador al costat, saps que sempre et donaran el punt de vista que potser tu no has vist, i això a l'espectador li agrada molt. És a dir, saber que aquelles coses que es parlen a vegades moltes interioritats i que ell ho expliquin amb aquesta naturalitat, i que bé, és la veritat és que és el que vol saber. Són etapes llargues, que a vegades hi ha moments que són de tranquil·litat, però sempre són capaços d'obrir-nos aquells temes, aquells melons que tant agraden als aficionats del ciclisme.
Em desplaço una miqueta i vinc a saludar l'Àngel i la Marta. Àngel, com estàs?
Hola, molt bones, Isaac, molt bé.
Marta, què tal?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
Tot a punt?
Tot a punt per viure el que serà històric.
Àngel, un gran depart a casa. No sé si jo, Àngel, enrere t'ho haguessis arribat a imaginar.
No, jo crec que és una possibilitat única que tenim tots els amants de la bicicleta i del ciclisme en general, perquè això possiblement pugui passar una vegada a la vida, no? Ja ho vam dir quan els Jocs de Barcelona 92, i ara doncs, amb l'arribada, sortida i les tres primeres etapes a casa nostra del Tour de França, per mi és algo espectacular.
Estava pensant aquí, pregunto primer dels dos, jo crec que tocaria la Marta. Tu, Marta, vas fer segona en una etapa del Tour. Tu, Àngel, el Tour...
Jo el Tour només per seguir.
El Giro sí que havies guanyat.
Sí, el Giro van ser 2 etapes i el Tour jo crec que la millor posició que vaig fer 6è amb un sprint dels que va guanyar Dujaparov, però no, eren els meus primers anys que feia Tour i Vuelta en lloc de Giro i Vuelta, i per mi se'n van fer molt, molt difícils.
Doncs va, vaig cap a la Marta. Marta, aquella segona posició, que a més era en una última etapa, devia ser a París, però quina moguda. Això de tenir un gran depart aquí a casa, res a veure, amb tu no havíem parlat de com eren aquells tours femenins de fa tants anys, això és molt diferent.
Això és molt diferent, és que tenir el tour aquí a casa, a Catalunya, això... Tant de bo que haguéssim tingut, no?
Ha mirat el Francesc que ja l'ha renyada.
Tant de bo que haguéssim tingut aquí una sortida. Bueno, vam tenir una sortida del tour femení a Bilbao, sí que el vam tenir.
Devia ser l'època de la Joana,
És el tour que va guanyar la Joana Samarriba, ja havia guanyat l'anterior, i per homenatjar-la, l'any següent li vam fer la sortida des de Bilbao.
Ara pensàvem això de quan cometem un error, sempre de seguida pensem, què hem de fer? Però clar, el directe d'aquestes coses, no sé tu què estàs comentant, si t'havies arribat a imaginar mai que estaries en aquesta posició, i què és més complicat, si pedalar allà al davant o estar aquí comentant en directe?
Uf, m'agradava més pedalar, eh? Sempre he disfrutat més sobre la bici, he gaudit molt, però això també és una experiència molt maca.
Molt bé, Àngel, alguna aposta per qui serà ja el primer mallot groc i destacarà aquests primers dies? Ja veurem Pogacar, estarà una miqueta amagadet?
No, jo no crec que s'amaguin perquè al principi no sé si som clars favorits o no amb aquesta crono per equips, entre cometes, perquè al final el temps el donarà el que arribi primer, un que arribi sol o arribi juntament amb Del Toro, per exemple, però hi ha aquí passos com el Red Bull amb Remco, que amb una crono la pot fer a aquest quilòmetre ell sol pràcticament i tota l'equip a roda i serà molt complicat, no? Jo crec que la voldran fer a tope, favorits clars difícil, és possible que Red Bull, precisament pel Remco i perquè té autèntics especialistes també amb Lipovic i companyia, però seran poques diferències i jo crec que si és un dels grans líders, el que els interessarà és no perdre temps, al contrari, guanyar-ne alguns segons d'avantatge, però el dia següent possiblement l'etapa que acaba aquí a Barcelona i que passarà per Gavà, pel meu poble, doncs que els interessarà doncs que agafin el liderat doncs un equip que no li vingui, una general, no? Ni molt menys.
Bé, ho anirem analitzant aquests propers dies, ho farem aquí a la Televisió de Catalunya, a TV3, ho farem en català, el Tour de França en català. Francesc, quan tanquem la paradeta, què ens diràs? Per ordres internes o per antena? Com ho tancarem, això?
Ho tancarem amb la passió que ens caracteritza.
I jo per estar a punt, per dir, bé, ja em puc alliberar.
I amb la màxima naturalitat. Disfrutem, és el missatge que us envio a vosaltres. Costa, des de l'experiència, per exemple, quan he estat al Dakar, sempre li insistia a la meva família, vas allà, pateixes, no pares de treballar i et costa assaborir, disfrutar, gaudir de l'experiència. Doncs és un dels deures que crec que hem de tenir tots. Tindrem molta sobredosi de feina, però també molta adrenalina, pel que significa també per nosaltres tenir la grande part des de casa nostra. Per tant, el concepte bàsic és que l'intentem disfrutar, aportar amb la màxima naturalitat i transmetre aquesta passió que ens caracteritza. Què t'he de dir a tu que la gent de Catalunya no sàpiga el vincle que tens amb el ciclisme i l'amor a aquest esport?
Doncs així ho farem. Moltes gràcies, companys. Tanquem la paradeta de la ràdio i ens posem en clau televisió per seguir aquest tour. Gràcies a tots.
Que vagi molt bé.
Vinga, sí. Una abraçada.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Ja som de ple a la setmana del tour, a la setmana del Gran Depart a Barcelona, la gran cita de l'any en clau ciclista. Estava intentant buscar algun aspecte negatiu, en trobo poquets. Només tindrem dos ciclistes catalans, l'Abel Balderston i el Joel Nicolau, tots dos al Caja Rural, on també hi serà l'Àlex Molinar, que parla un català perfecte, ja ho sabeu. Aquest ciclista el podríem definir, a veure si em surt, com a neerlandès o olotí. L'Àlex, per tant, que també hi serà protagonista, però no hi serà el Marc Soler ni tampoc el Roger Adrià. Fa unes setmanes el Roger parlava amb ell, tenia bastant clar, bastant assumit que sí que disputaria aquest tour. Però les coses aquests últims dies no han anat bé. Situació estranya, i el Roger que es queda a ultimíssima hora, fora del Tour. No sé si la decisió estava presa d'abans, però no estava comunicada abans. Ultimíssima hora. El Roger, en algun sector de l'entorn alguna cosa ens podíem ensumar, però el Roger, com deia, que es queda fora d'un tour que surt de casa seva, de Barcelona. També és de Barcelona el Marcel Camproví, que a aquesta hora el seu equip, el Pinarello Q36.5, encara no ha confirmat el 8 que disputarà el tour i el Marcel no hi és. Marcel, ja amb temps, ell sabia que seria el primer suplent, és el primer suplent, i si no hi ha alguna malaltia, alguna lesió, algun canvi d'ultimíssima hora, el Marcel no el tindrem en aquest tour, però vaja, insisteixo, a hores d'ara encara no hi ha l'equip confirmat del Q36.5, un equip que dirigeix, com sabeu, l'Àlex Sanz i també em vull recordar del Xavi Florencio, director de l'equip Bahrain, més enllà del munt d'auxiliars que trobem per tot arreu, que surten de sota les pedres, et passeges pel Tour de França i sempre sents, ep, allà hi ha algú que parla català. Avui, que us hem anunciat aquesta gran notícia pel ciclisme en català amb la nostra llengua, deixeu-me que us convidi a una altra cita.
Un pinchazo sin consecuencias. El español Miguel Poblet realiza una escapada decisiva y gana la etapa en brillante sprint.
i guanyar l'última etapa, que ara que es fa els Camps Elisis.
El Limo de Luchón, i entonces subimos el Tourmalet.
Escolta, aquell dia tu tenies algun sentiment especial de que podies guanyar?
O... Allò sí que era dur.
Gané con 5 minuts.
Meta en 10 quilòmetres.
Una etapa amb 3 sectors.
Primer tu guanyar una etapa tan maca com la de Mende va ser, vamos, super, super emocionant.
Escapada.
Quedan 200 quilòmetres.
I gané l'etapa.
Espectacular.
Allò sí que era dur.
Ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio les victòries catalanes al Tour de França. En tenim poquetes, eh? Només 10 en 112 edicions. No us diré quants catalans han guanyat el Tour, però ja començava a tenir pistes i us convido a investigar-ho del tot o bé, si us voleu estalviar feina, a escoltar aquest reportatge que podeu escoltar, podeu trobar a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio. És un rècords dedicat al Tour de França i a les victòries catalanes al Tour. I és que el Tour aquests dies centra tota l'atenció. Tenim d'altres notícies ciclistes que comentarem en les properes setmanes quan tinguem una miqueta més de calma, estiguem una miqueta més relaxats, però el futur d'alguns ciclistes catalans aquests dies l'anirem coneixent o l'anirem explicant perquè no hi ha res oficial, però sí que n'hi ha, a veure, n'hi ha mínim un parell que canviaran d'equip. Estic parlant del més alt nivell, eh? Com a mínim un parell que canviaran d'equip. He de pensar quin dia d'aquests acabo de tocar o de trobar la tecla definitiva per assegurar-ho i confirmar-vos, explicar-vos aquesta informació. Com a mínim dos. I no em tibeu de la llengua, eh? Però potser tenim dos casos més sonats referent el futur de dos ciclistes catalans més. Dos que canviaran d'equip segur, ja veurem quin dia ho explico, i dos més, el que passa que en aquest cas hem de mirar més a llarg termini, eh? A mitjà termini, no serà immediat que ho puguem explicar, però sí que us puc dir que dos casos que podrien ser sonats en referència al seu futur. Va, ho deixo aquí. Centrem-nos en el Tour i centrem-nos també amb la nostra propera convidada. Us animo a seure-us al nostre costat, al meu i el de l'Andrea, per escoltar la conversa que ens espera. Ja us ho he dit abans, és molt especial. L'Andrea Soldevila, que la tenim avui aquí, a Ràdio Volta. Què tal, com estàs?
Bona tarda. Molt bé, i vosaltres?
Bé, aquí preparant-nos pel nou programa i preparant-nos també per aquest Tour de França que ens xuclarà tantes energies a aquests propers dies. De fet, no sé si estàs cansada o no, però acabes de tornar del Campionat d'Espanya, eh?
No, una miqueta sí, no? Han sigut intensos aquests campionats.
Comencem amb les presentacions, per fer-ho bé. Ets la parella del Jaume Guardeño, ets ciclista de l'equip Andona, ara vens dels Campionats d'Espanya, abans havies estat a la Volta a Catalunya, i a més, i molt important, vas dedicar el teu treball de final de grau a la seguretat a la carretera pel que fa als ciclistes. Corregeix-me, però és així, no?
Sí, no? Jo em vaig llicenciar farà uns 4 anys de Medi Ambient i Planificació Territorial a la Universitat Autònoma de Barcelona i, doncs bé, al final vaig escollir aquesta carrera per nivell de medi ambient, no? I després jo al dedicar-me a la carretera vaig veure que també era un tema molt, molt interessant i descuidat per aquesta part, descuidat ja sí per part nostra de ciclistes i per part dels conductors de vehicles.
Ja t'aviso que és un tema que m'interessa molt, o sigui que puc fotre un rotllo espectacular que igual sortim de demà passat d'aquí. Abans que res, deixa'm també expressar-te la meva admiració per una ciclista, per una dona valenta, perquè recordo la presentació de la Volta que va sortir amb una bandera, amb una pancarta, animant el Jaume, perquè a més aquell dia va ser protagonista, si no recordo malament, amb una escapada que al final no va arribar a bon port. Per tant, t'has deixat veure, estàs recuperada de la Volta, que aquells dies recordo que feia molta calor i realment arribàveu totes al límit, eh?
Jo crec que no he passat tanta calor en cap carrera, va ser exagerat, però bueno, el cos s'ha d'anar acostumant, no? Cada vegada està havent-hi temperatures més extremes, pluges també molt, molt intenses, no? Ens estem trobant carreres amb nois que arriben dalt de port i han de tallar la carretera perquè se'ls ha ficat a nevar, o se'ns fica a diluviar a mitja carrera i ens han de neutralitzar. Bueno, i en quan casa d'aquestes temperatures, la gent que va dins del cotxe, no, àrbitres i tot això, no els hi passa res, però nosaltres sí que en ser carreres ja a distàncies més llargues, al final passen factura, no? No és la fatiga, no és el que està més fort, sinó al final també és el que s'hidrata més, menja bé i tolera, no?, aquestes temperatures tan, tan extremes.
Avui, a l'inici feia la presentació, que em semblava molt pertinent. Avui no, i faig un avís a tots els nostres oients, no parlarem de l'estat de salut del Jaume. Qui vulgui o qui esperi una conversa amb detalls morbosa, no és la nostra intenció. Aquí no ho trobarà. A més, el seu equip, el Caja Rural, ja va informant del seu estat de salut. Recordem que va patir un accident a finals de març, mentre s'entrenava en solitari. Però sí que, insisteixo, la teva presentació em semblava molt important perquè reuneixes una sèrie de condicions que jo crec que aquesta conversa la farem anar per aquí i serà interessant. Però sí que agafo aquest fil. Tu pateixes quan algú proper com el Jaume, com les teves amigues, com les teves companyes d'equip surten a entrenar?
Jo penso que dins de nosaltres no pensem més allà del que pugui passar, no? És el tema del dia, els accidents de ja sigui de tràfic, de bicicleta, perquè no estem preparats, no? Penso que la gent va molt atabalada, va molt esbarada per la carretera i no se'ns té en compte, no? Llavors, no patim, no, perquè si no, jo penso que no sortiríem amb bici. Però sí que hi penses que hi ha un perill, penses que hauríem de tornar a casa, no? Hauria tothom de tornar a casa, no? Però sempre ens podem trobar, doncs, aquell moment de dir què està passant, no? O què passa. Llavors, doncs, per mi és millor no donar-li voltes, perquè ja et dic, si no, no practicaria aquest esport, si no, no sortiria ni del poble, perquè la veritat és que cada vegada la carretera està més plena de vehicles, ja sigui motos, sigui camions, sigui cotxes, o sigui, no sé, l'augment aquest és degut a sobrepoblació, però ja anirem traient aquest tema més endavant. Però, ostres, no, jo penso que jo per la meva part no surto a entrenar i penso en el que em pugui passar. Solament disfrutar de l'entreno, també airejar-me, no? Jo al final surto de treballar i me'n vaig a entrenar, no em llevo i directament estic sobre d'una bici, tant de bo, però bueno, al final la prioritat és la feina i després sortir a gaudir del ciclisme.
Reflexionem poc sobre la seguretat de la carretera, perquè sempre pensem en cotxes, en motos, en camions, però per exemple hi ha pedres, hi ha troncs, hi ha... A l'etapa de la volta de la Molina fins i tot us van fer aturar, van neutralitzar la cursa durant uns quilòmetres al descens de Batallola perquè havia plogut i havia sorra i grava a la carretera. És a dir, que hi ha molts elements que ho converteixen, no diré en un esport perillós, però sí per estar pendent.
Sí, sí, aquell, bueno, de fet, allà baixant del coll de la Batallola hi ha, crec que, un tram d'uns gorgs, no sé si m'equivoco, per allà baix, i és un tram que hi havia molta sorra, no? I la gent ara a les carreres baixa, jo crec que amb zero seguretat per la seva vida, no pateix, no? I les carreres es fan, jo penso que ara baixant, qui baixa més ràpid, qui és el més valent, qui té més tècnica baixant, és el que pot estar davant o pot guanyar aquells segons que hagi perdut pujant, no? Llavors, clar, la gent en el grup davanter ja s'està veient per la tele, no?, com estan baixant. Sort que ens van neutralitzar una mica, perquè pensava jo que trams amb canvis d'asfalt, no?, canvis de nivells d'asfalt, és a dir, on pugui haver-hi un forat o pugui haver-hi un tram amb grava, un tram amb un altre amb sorra, una tros de carretera que s'estreny, tot això no ho controlem, no? Llavors, són coses que per un dia per un altre o plou o hi ha vent o qualsevol cosa... Sí que hi ha gent de l'organització que passa el dia abans, es mira com està l'estat de la carretera, inclús si ja ha plogut molt, ho netegen, però clar, hi ha trams que són incontrolables, no? Hi ha coses que se'ns escapa i és normal, però trobo bé que ens vagin neutralitzant en aquell tram. Al final també han de vetllar, no?, per la seguretat de dins de la carrera. Nosaltres, bueno, la gent gaudeix a fora, no?, mentre està mirant per la tele, ostres, de dir, mira com està baixant aquesta, no?, i ara com s'enfila el pilot, i ara com... perquè és una baixada de Gaudí, de molt bones vistes, la carretera així en paisatge acompanya, no?, però l'estat de la carretera no gaire.
Sí, t'anava a dir, tu coneixes bé pel teu context, per aquest ciclista, però també per aquest treball de final de grau, que dèiem abans parlaves del trànsit rodat, motoritzat, que és un dels perills que els ciclistes ens trobem a la carretera. Hi ha carreteres més perilloses, no? Hi ha punts negres, no?, a la nostra xarxa de carreteres.
Sí, i tant. Bueno, de fet, en el treball preguntava, jo crec que vaig ser un entorn de 120 persones, que per quines carreteres a nivell de Catalunya circulaven i quines els semblaven les més perilloses, no? Sí que és cert que va sortir més cap a la banda, coses de la banda de la franja de metropolitana de Barcelona, perquè, bueno, al final jo visc aquí i l'enquesta va arribar més a l'entorn d'aquesta franja que no pas a les altres comarques, però sí que destacar-ne una carretera, que ara no vull equivocar-me, no? Però no sé si és la 240, la C-59 també un tram bastant perillós, que al final ens hem de mirar, no?, com urbanísticament estan estructurats els pobles aquests ara de l'àrea metropolitana, més cap al nord de Barcelona, que abans eren municipis a uns 12.000 habitants, ara han crescut cap a 5.000, 6.000 habitants més. Llavors les carreteres no han canviat, no? O sigui, potser s'han eixamplat un carril més, però sí que ens hi trobem més vehicles, més trànsit amb camions, això que comporta l'estat de la carretera, amb les pluges, amb la sequera que també hem viscut i tot això, es fa que es trenquin, no?, o facin forats a la carretera i l'estat no sigui l'idoni per circular nosaltres com a ciclistes, no? Al final, aquí el que em vaig trobar jo fent l'estudi era que, per una banda, les carreteres estaven estudiades pels cotxes, és a dir, les línies, no?, banda i banda, les línies rugoses perquè si els cotxes se surtin ells notessin que s'estaven sortint del carril. També, no?, les típiques llumetes al terra, bueno, llumetes no, però antireflectants al terra com a quadradets, així per les llums, que nosaltres que intentem circular pel volant, això són coses que ens molesten, no?, perquè si vas d'un en un no passa res, ja t'enganxes bé al voral i no passa res, vas fent, no? O sigui que et trobes trams de vidres per si hi ha hagut un accident i no l'han netejat suficient, bueno, vidres plàstics, el que pugui deixar sobre, bueno, que pugui acabar l'accident. També ens trobem pedres, ja et dic, sorra, i clar, són coses que tu amb la bici has d'esquivar, no? Perquè, o sigui, són coses que amb els vehicles sí que, bueno, pues no passa res, ells circulen pel seu carril, nosaltres pel nostre, però també se'ns ha de tenir el nostre, no?, com diguéssim, carril, ja que compartim la carretera, però trobo que dins de la xarxa viària no se'ns té gaire en compte, no?
No, està clar que la bicicleta és la peça dèbil de tota la cadena i que, com dius, les carreteres actualment deixen molt a desitjar en aquests aspectes. Et volia fer una pregunta que no sé si és innocent o no, però hi ha diferència entre homes i dones pel que fa a seguretat a la carretera?
Jo, mira, des de fa 8 anys que vaig amb bici, no, abans era més per gaudir, em trobava que em respectaven més, no? Veien una noia, deixaven més distància, no hi havia tanta, saps? Mania o tanta insistència en avançar, però ara et veuen que tu vas per una recta així tranquil·la o entrenant directament. I ja pel sol fet que hi hagi una noia i et volen avançar o ja no s'esperen, o potser doncs, aquell stop que tu veus que tens a 20 metres no paren i s'alçan tant perquè et veuen venir. Ostres, jo veig que veuen una noia i diuen, ostres, és que jo no la vull esperar, no? Anirà lenta. Ostres, és que potser hi ha noies que no van lentes, no? Potser hi ha noies que s'hi dediquen, no? I hi ha molta gent que s'hi dedica al ciclisme femení. Llavors, aquesta gent no, és professional, no va lenta, no? I han de fer distinció. Jo crec que la gent veu una bici i diu una bici, no? I no distingeix entre... que al final entrem al mateix sac, no? Però una persona que s'hi dedica es nota molt la seguretat, com circules, no? Tu amb bici per sobre la carretera d'una persona que no s'hi dedica tant, no? Jo, nosaltres, bueno, personalment intentem anar el més enganxada al marge possible, no? I ja saps per quines carreteres passar i per quines no les evites, com hem parlat, no, abans, no? Depèn de quin horari també l'evites. I és això, al final, ja et dic, veuen una dona, per mi, ja et dic, amb l'evolució que porto d'aquests anys, i que no tenen, que ja no tenen paciència.
No, està claríssim, està claríssim. Ara estava pensant que tu que tens la radiografia, la fotografia al cap de tot aquesta xarxa de carreteres, que tenim, que no deixa de ser el vostre espai d'entrenament i de competició, fa uns moments em preguntava o destacàvem els aspectes negatius. Però deixa-m'ho canviar-t'ho. Aquí a Catalunya tenim un potencial terrible, perquè pots practicar en zones planes de contrarrellotge, pots trobar-te ports de muntanya curts i explosius, pots trobar-te ports de muntanya llargs i durs. Tu mateixa vas pujar la creueta ara fa pocs dies a la volta a Catalunya. És a dir, tenim un terreny de joc bastant envejable, no?
Jo penso que sí, no? Molta gent, de fet molts equips que europeus a nivell de, bueno, belgues i tot això, World Tours, fan la pretemporada, com diguéssim, més cap a baix, cap al sud, perquè, bueno, a nivell climàtic, doncs no baixen tant les temperatures, no plou tant i baixen més cap a la zona de Calp, Altea o fins i tot estan a Almeria. Ostres, tenen un bon terreny, no? Però jo penso que Catalunya cada vegada s'hauria, no? Haurien d'experimentar, perquè tenim una zona molt bona de ports curts, no? Per fer pretemporada i zones tranquil·les que realment són desconegudes i, ostres, jo crec que això li hauria, jo crec que cada ajuntament, cada municipi podria treure molt bon profit i podria fer un projecte molt, molt, molt bonic dedicat al ciclisme, ja sigui per equips o ciclisme, cicloturisme. Llavors, bueno, que hi donin una volta de l'entorn que vivim i que tenen, també ho veurà, no? D'una manera diferent, però també ho veurà. Jo penso que això pot tenir un punt fora a l'economia, ja sigui de municipi, sigui general de Catalunya, pot ser un punt molt fort perquè tenim un paisatge que és un escàndol, no? Jo penso que poden sortir molts bons projectes i que s'haurien de replantejar, no? Al final hi ha comarques que podrien viure i podrien promocionar encara més el ciclisme, no? com s'està fent a la comarca del Solsonès i de Bages, amb el Tour de l'Or, no? Llavors jo animo altres municipis, altres comarques que tinguin interès, que mirin la seva xarxa viària, mirin el que puguin disposar, no? Perquè jo penso que tota la zona de Manresa també és molt bona zona per fer coses, que no tinguin por en començar un projecte i si volen contactar amb mi jo els hi dono un cop de mà, jo estaré encantada, no?
Realment em semblava molt pertinent avui parlar, tenim tu aquesta xerrada, perquè amb el Tour de França que el tenim aquí ja, la gent s'anima, ve el bon temps, la gent s'anima a sortir i realment jo crec que aquesta mirada que has tingut, crítica amb el sistema de carreteres que tenim i comportaments a la carretera, però també reflexiva de com hem de sortir nosaltres a la carretera i també reivindicativa, no? de gaudir, de presumir una miqueta de tot el que tenim. Jo crec que era molt pertinent que la gent pensi una miqueta abans de sortir de casa amb la bicicleta, que hi doni un parell de voltes que realment podran gaudir encara més del que suposa sortir a pedalar una estona. Acabo amb una pregunta personal, no sé si t'agafaré en fred, Andrea, una ruta, va, queda't amb una ruta de les que puguis fer tu sortint a entrenar.
A mi m'agrada molt anar cap a la zona d'Estanalles, l'Ubac, el Matadepera, fer Montserrat m'agrada molt, i tornar per Talamanca o tornar per Mura, tota aquesta zona m'encanta. M'encanta perquè et combines ports, no són molt llargs, no? Com poguéssim dir la Molina, però sí que són 8-10 quilòmetres, i clar, ostres, també tens uns paisatges i unes carreteres que donen gust.
I aquest és un dels grans regals que ens dona el ciclisme quan el practiquem. Andrea, em venia molt de gust avui parlar amb tu de tot això, perquè, insisteixo, posar-hi un puntet de reflexió i analitzar el que tenim al nostre voltant, doncs sempre em sembla interessant, i ara que ve el Tour de França, que s'ho menjarà tot al nivell més alt de competició, doncs també donar-li una mica aquesta volta em semblava molt interessant. Que vagi molt bé, ens anem trobant per aquestes curses. Moltes gràcies.
I tant, moltes gràcies a vosaltres.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Tanquem aquí el 18è Ràdio Volta de la temporada amb l'Andrea. Per cert, ens han quedat moltes coses per dir, molts temes per desenvolupar. Però li agraeixo, li vull agrair moltíssim que hagi estat ella qui ha posat més de la seva part per tenir aquesta xerrada, aquesta entrevista d'avui, per parlar amb tanta serenor de la seguretat a la carretera, per mirar en positiu, per buscar solucions, analitzant els problemes que tenim, és cert, però tot plegat, en resum, per poder pedalar tots millor. Ho deixem aquí. Només em queda dir-vos una última cosa. Gaudiu moltíssim d'aquest gran depart perquè ho recordareu sempre.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.